6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Avui la Fiscalia Provincial de Madrid ha presentat una denúncia contra Maria Isabel Peralta Medina. Segurament pel nom no recordeu qui és, però potser sí per les seves paraules.
Es nuestra suprema obligación luchar por España y luchar por una Europa ahora débil y liquidada por el enemigo que siempre va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras, el judío. Porque nada más certero que esta afirmación, el judío es el culpable.
En aquell moment, Peralta va ser denunciada per aquest vergonyós discurs antisemita en un homenatge a la Divisió Azul, però la jutgessa va decidir arxivar-ho i considerar-ho llibertat d'expressió. I a l'altra banda de la balança, avui també hem conegut que la Fiscalia demana 36.000 euros de multa a 7 veïns del Raval per protestar contra el grup d'extrema dreta Vox. Els acusa de discriminació ideològica. Com de costum, dues notícies juntes s'entenen millor que separades i en aquest cas ens fan veure que la barada per mesurar la llibertat d'expressió no és igual de llarga per la dreta que per l'esquerra. El govern aprovarà aquest mes de novembre la creació del programa de l'energètica pública que permetrà definir en 6 mesos com ha de ser la nova companyia. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. El programa de l'energètica pública permetrà comptar amb una oficina tècnica que haurà de definir els fonaments de la factura energètica pública clau per desenvolupar un model energètic propi descentralitzat, distribuït i de quilòmetre zero.
Badalona fa fora l'alcalde del PP, Xavier García Albiol, arran de la seva aparició als papers de Pandora. Els 5 grups fins ara a l'oposició han votat a favor de la moció de censura i el socialista Rubén Guijarro ha pres el relleu com a nou batlle.
El govern municipal estarà encapçalat pel PSC i també en formaran part Esquerra, Comuns i Junts. En canvi, Guanyem, el partit que té el suport de la CUP, en quedarà fora, tot i que li hagués agradat formar-ne part.
A Madrid, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dilluns el decret llei que regula el nou impost de la plusvàlua després que el Tribunal Constitucional tombés parcialment l'impost anterior.
La principal novetat de la llei és que s'estableix una nova fórmula per calcular l'impost que permetrà que si la venda d'un immoble no genera un benefici al titular, aquest no haurà de pagar ni un sol euro.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Hernández ha estat presentat aquest migdia com a nou entrenador del Barça, un acte de caire festiu i amb molta il·lusió que ha plegat més de 9.000 persones.
El tècnic de Terrassa s'ha mostrat molt il·lusionat per agafar el primer equip del Barça i tornar-lo a fer un equip de primera. Ha parlat sobre els canvis que vol fer el club i insisteix que s'haurà de treballar amb molta exigència.
Un i seguit.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada com tenim el temps amb el Jordi Miralles.
Hola, Diana, bona tarda. La situació meteorològica ben capçalada a hores d'ara per una depressió que està situada al sud de les Balears, però que de moment a nosaltres no ens afecta, però sí que ho pot fer de cara a dimecres. Ara per ara s'espera que de cara a aquesta tarda puguin aparèixer alguns núvols a punts de la costa, poc importants. També hi haurà núvols al vessant nord del Pirineu, que aquí sí que donaran nevades per damunt dels 1.700 metres, i es mantindrà la tramuntana i el mestral als dos extrems de la costa. La tarda serà bàsicament, com dèiem, assolellada i amb unes temperatures màximes que s'han recuperat ràpidament respecte a les que teníem a primeres hores. La previsió per demà ens anuncia augment dels núvols, sobretot a la costa, es mantindrà el vent, les temperatures continuaran sent força fredes a primeres hores del matí i demà augmentarà més la nuvolositat a la costa, fins i tot a última hora pot haver-hi algun ruixet a punts del litoral. Cal dir que de cara a dimecres aquestes precipitacions minces de les quals parlem demà a la costa nord podrien extendre's a d'altres punts del litoral i del prelitoral.
El govern aprovarà aquest mes de novembre la creació del programa de l'energètica pública que permetrà definir en 6 mesos com ha de ser la nova companyia.
El programa permetrà comptar amb una oficina tècnica que haurà de definir en un termini de 6 mesos els fonaments de la futura energètica pública clau per desenvolupar un model energètic propi descentralitzat, distribuït i de quilòmetre zero. N'ha parlat aquest matí des de la cimera climàtica de Glasgow la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà.
Es crearà un grup de treball que el que derivarà és una oficina tècnica que posi damunt la taula en un període curt, en un període de 6 mesos, quins o com ha de ser exactament aquesta energètica pública. No pretén ser una comercialitzadora, ans al contrari, pretén produir i pretén gestionar aquesta energia.
A més, Jordà i el president aragonès també han anunciat una nova línia d'ajuts de 115 milions d'euros per incentivar l'autoconsum de particulars i empreses, l'emmagatzematge d'energia i les renovables tèrmiques.
Posem en marxa una línia de suport pel que són la generació d'autoconsum, tant en l'àmbit industrial com en l'àmbit residencial, com doncs, en el que són petites i mitjanes empreses, àmbit agrícola, com en l'àmbit de les administracions públiques. És important que la generació d'energia, de la mateixa manera que el consum és distribuït, doncs la generació també sigui distribuïda.
Aragonès també ha anunciat que s'incorporaran espais propietat de la Generalitat per generar energia fotovoltaica.
I al Parlament, el PSC estudiarà i marcarà la seva posició sobre els pressupostos independentment del que faci la CUP.
El portaveu del partit, Raúl Moreno, ha lamentat que els comptes tornin a dependre de la posició dels copaires, que ha convocat la militància per decidir si presenta una esmena a la totalitat.
Considerem que és massa aviat posicionar-nos sobre quina serà la nostra posició independentment, evidentment, del que faci la CUP, que un altre cop ens donarà un cap de setmana d'intranquil·litat i d'inestabilitat, com deien abans, perquè el futur, diguem-ne, dels pressupostos vagin en funció dels resultats d'una assemblea. Nosaltres creiem que els pressupostos de Catalunya han de necessitat de més solidesa parlamentària. No podem estar sempre pendents del que fa la CUP. Catalunya no es mereix estar en mans d'un partit radical i mereix estabilitat.
Moreno també ha advertit que l'executiu català ha de triar amb qui vol aprovar els pressupostos i que el PSC farà tot el possible perquè Catalunya tingui comptes.
Ho hem dit, a canvi de res, a canvi de que Catalunya tingui pressupostos. Nosaltres estudiarem, com sempre hem fet, uns pressupostos per saber si són bons o són dolents. I això només ho podrem saber demà quan es presentin tots els nostres diputats i diputades, la nostra portaveu, a més a més, que és l'encarregada de l'àrea econòmica, demà farà doncs, aquesta primera lectura dels pressupostos, ja en donarem compte doncs, a mig matí, perquè coneixin tots vostès quina és la nostra primera aproximació a les xifres que es donen, però per nosaltres ho hem dit sempre, és absolutament necessari que hi hagi pressupostos a Catalunya. No podem continuar amb pressupostos prepandèmics.
El Consell Executiu aprovarà els comptes demà dimarts i els presentarà després al Parlament. Serà aleshores quan els socialistes estudiaran les partides del projecte per fixar la seva posició.
Per la seva banda, la CUP encara no té decidida la seva postura i sembla que de moment no veuen amb bons ulls els nous comptes.
En declaracions a Ràdio Estel, la diputada i presidenta del grup, Dolors Sabater, ha explicat que la militància de la CUP decidirà entre divendres i diumenge si presenta esmena a la totalitat contra els pressupostos.
Nosaltres pensem que aquests pressupostos, el que sabem fins ara d'aquests pressupostos, no donen resposta al tipus, als reptes que té aquest país, als reptes que el propi president va anunciar, no? Ni tan sols a l'acord d'investidura que vam contraure.
Sabater ha insistit que la darrera paraula la tindrà, com sempre, la militància de la CUP.
Badalona ja té nou alcalde. És el socialista Rubén Guijarro, després que s'hagi aprovat la moció de censura contra el popular Xavier García Albiol. Els 11 regidors del PP s'han quedat sols defensant el seu líder després que tots els grups, fins ara l'oposició, hagin votat a favor de tirar-la endavant. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Sí, Rubén Guijarro ha estat investit alcalde després que s'hagi aprovat la moció de censura contra Albiol amb 16 vots a favor, 6 del PSC, 4 de Guanyem, 3 d'Esquerra, 2 dels Comuns i 1 de Junts. Els 11 regidors del PP s'han quedat sols votant-hi en contra. Ha estat un ple crispat on Albiol ha acusat la resta de partits d'anar en contra seva i ha seguit defensant la seva innocència.
Ara l'excusa és un poder mercantil de fa 16 anys, per cert. Un poder mercantil que fa 16 anys era legal i que avui, en cas d'existir, ho seguiria sent.
Guijarro assegura que el seu partit ha fet aquest pas endavant perquè cal acabar amb els escàndols polítics de la ciutat.
El pas, ferm i decidit, l'hem donat per responsabilitat, per decència, per dignitat i per higiene democràtica. Perquè no volem ser còmplices de la corrupció, de la mentida i d'un govern que s'atrinxera i s'amaga quan més se'l necessita i que avergonyeix els ciutadans i ciutadanes de Badalona.
El nou govern municipal estarà encapçalat pel PSC i en formaran part tots els grups fins ara a l'oposició, menys Guanyem. El partit que té el suport de la CUP volia formar-ne part, però els socialistes s'hi han oposat.
Gràcies, Judit. I a Madrid, el govern espanyol proposa que la pujada de les cotitzacions socials per pagar les pensions del baby boom sigui del 0,6%.
Això és una dècima més del que s'havia parlat en un inici. L'executiu planteja que les empreses assumeixin un 0,4% de l'augment i els treballadors un 0,2%, el 0,2% restant. Els sindicats veuen aquest repartiment encara insuficient i reclamen que els empresaris absorbeixin el 0,5% de l'increment. Es preveu que es pugui tancar l'acord a la propera trobada de la mesa de negociació, que serà dilluns 15 de novembre.
I encara a Madrid, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dilluns el decret llei que regula el nou impost de la plusvàlua, després que el Tribunal Constitucional tombés parcialment l'impost anterior.
Ho ha anunciat la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Per a Rodríguez es tracta d'una llei molt positiva pels ajuntaments perquè els donarà tranquil·litat, ja que s'ajusta als criteris constitucionals i no hauran de retallar inversions. La nova llei entrarà en vigor dimecres 10 de novembre.
La principal novetat de la llei és que s'estableix una nova fórmula per calcular l'impost que permetrà que si la venda d'un immoble no genera un benefici al titular, aquest no haurà de pagar ni un sol euro.
Sí, a més, la nova llei donarà la possibilitat als ciutadans de triar amb quina fórmula vol calcular l'impost. D'una banda, hi haurà l'opció de multiplicar el valor catastral per uns coeficients adaptats a la realitat immobiliària del municipi on se situa la vivenda, i d'altra, també hi haurà l'opció de calcular l'impost a partir de la diferència entre els preus reals d'adquisició i els de venda.
I el Consell de Ministres també ha aprovat el Reial Decret que reconeix Barcelona com a capital cultural i científica de l'Estat espanyol, juntament amb Madrid.
Aquesta condició vindrà acompanyada d'una inversió de 20 milions d'euros a entitats i institucions culturals i científiques de la ciutat el 2022. Les que més diners rebran seran el Festival Grec de Barcelona, la Fundació Picasso i el Palau de la Música Catalana.
Avui falta tot just un mes per la inauguració de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família, que s'il·luminarà per fases. Els actes de celebració acabaran el 4 de gener amb la implicació de les entitats populars del barri i de la ciutat. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El 29 de novembre es col·locarà l'estel que culminarà la Torre de la Mare de Déu. A partir d'aquí, de l'1 al 4 de desembre, s'il·luminarà la part inferior de la torre. Després ho farà la part superior i el 8 de desembre, el dia de la Immaculada, quedarà només pendent l'encesa de l'estel. Està feta de vidre i acer per permetre la sortida de la llum, tal com havia plantejat Antoni Gaudí. Així ho ha explicat el president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, durant la presentació dels actes.
Aquesta torre té, perquè s'imaginin, 800 finestres. I de les 800 finestres hi sortirà llum. Pues hi haurà dos trams. La part de baix, a partir del dia 1 fins al dia 4, s'il·luminarà aquesta part. Després hi ha una segona part, que serà la que s'il·luminarà després. I només quedarà pendent d'il·luminació l'estel el dia 8.
El 8 de desembre, a 11:15 del matí, s'iniciaran els actes d'inauguració de la torre amb el cerimonial de ciutat, que gaudirà de la presència de les colles de cultura popular. A la tarda hi haurà la missa presidida per l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. A 8:15 del vespre es farà la benedicció de la torre i passats 10 minuts s'il·luminarà sencera la Torre de la Mare de Déu. Les activitats de celebració s'allargaran fins al 4 de gener i es comptarà amb la participació d'entitats culturals del barri i de la ciutat.
Gràcies, Sílvia. La Fiscalia Provincial de Madrid ha presentat una denúncia contra Maria Isabel Peralta Medina, la jove falangista que es va donar a conèixer per aquest vergonyós discurs antisemita en un homenatge a la Divisió Azul el mes de maig.
Es nuestra suprema obligación luchar por España y luchar por una Europa ahora débil y liquidada por el enemigo que siempre va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras, el judío. Porque nada más certero que esta afirmación, el judío es el culpable. El judío es el culpable y la División Azul luchó por ello. Quiso librar a Europa del comunismo, de una invención judía destinada a enfrentar...
Recordem que per aquestes paraules Peralta va ser denunciada per la Fiscalia, però la denúncia va ser arxivada perquè, segons la jutgessa, es tractava d'unes manifestacions emparades per la llibertat d'expressió. Ara Peralta ha tornat a rebre una denúncia, aquest cop per les manifestacions que va fer en un altre acte, que va tenir lloc el 18 de maig davant l'ambaixada de Marroc, on va llegir un manifest que, segons la Fiscalia, atiava la violència i hostilitat contra els migrants marroquins i musulmans.
L'acte organitzat des del compte de Twitter Bastión Frontal portava com a lema Marroc ha estat terrorista i va tenir lloc després de l'assalt de centenars de marroquins a la frontera de Tarajal, a Ceuta. Maria Isabel Peralta va fer un discurs on cridava a plantar cara a una subvenció racial sense precedents i va dir que no deixaran que els envaeixin i va cridar mort a l'invasor. Segons ella, l'arribada massiva d'immigrants acaba amb la seva polifonia, la seva cultura, la seva identitat moral i també amb tot el que va sent Espanya i Europa. Segons la Fiscalia, les manifestacions són constitutives d'un delicte d'odi perquè atiaven la violència i l'austeritat contra els migrants marroquins i musulmans.
La Fiscalia ha demanat 36.500 euros de multa a 7 veïns del Raval per protestar contra Vox. El Ministeri Fiscal imputa als acusats membres antifeixistes un agreujant a la pena per discriminació per ideologia al partit d'extrema dreta.
La Fiscalia demana la multa pels veïns que van protestar contra la presència de Vox al barri per suposadament cometre un delicte de coaccions, en total 255.500 euros. A més, el reclama a cada un d'ells 3.500 euros d'indemnització en concepte de danys morals.
Els fets de remunt tant el 2 de setembre de 2020, quan els aleshores diputats de Vox al Congrés dels Diputats Ignacio Garriga i Rocío Demer van passejar-se pels carrers d'aquesta zona de Barcelona que van qualificar de famer multicultural.
Una trentena de veïns van respondre a aquestes acusacions amb crits on els tillaven de feixistes i els van perseguir per evitar que seguissin amb la seva ruta. Segons explica el Ministeri Fiscal, aquest grup de persones portaven bengales, pots de fum i es van llançar ous, llaunes i lleixiu. Davant d'això, els membres de la formació d'extrema dreta van decidir entrar a l'hotel Raval House per evitar que els continuessin perseguint i 20 minuts després van sortir de l'immoble escoltats pels Mossos d'Esquadra. En total, els veïns se'ls acusa dels delictes de coaccions, maltractament lleu, maltractament d'obra lleu i danys.
Un brot de coronavirus ha obligat a confinar la presó de Brians 2. El sindicat UGT retreu al Departament de Justícia que això passa per les erràtiques decisions que pren per garantir la seguretat dels centres penitenciaris catalans.
El sindicat considera incomprensible que els responsables penitenciaris no s'hagin avançat a prendre mesures preventives per evitar el tancament de la presó, sobretot en un moment on els indicadors dels contagis tornen a repuntar. La UGT afirma que alguna cosa no funciona al Departament de Justícia quan l'únic centre de treball confinat del país és una presó. També afegeixen que Justícia ha abandonat els professionals penitenciaris menystenint el problema de manca de personal i l'envelliment de la plantilla.
Ja s'han injectat més terceres dosis de vacuna contra la Covid als països rics que totes les que s'han posat als països pobres. Els primers s'han punxat gairebé 60 milions de terceres dosis, mentre que els pobres no arriben ni a 40 milions de vacunes.
De fet, l'Organització Mundial de la Salut ja va demanar als països rics que no comencessin a posar terceres dosis a finals d'agost, però alguns països no van escoltar la recomanació. Per posar un exemple, a l'Estat s'han posat 1,3 milions de terceres dosis. Aquesta xifra equival al 3,5% del total de les vacunes que s'han posat als països amb menys recursos. Per altra banda, també hi ha 3 milions i mig de persones de vacunes amb Pfizer emmagatzemades. Des de Metges Sense Fronteres denuncien aquesta desigualtat per accedir a la vacuna contra la Covid.
Els ciutadans de la Unió Europea ja poden viatjar als Estats Units. S'acaben així 2 anys de restriccions d'accés al país pels que estiguin vacunats i pels que presentin una prova negativa.
Ho ha explicat el Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units. Quan entrin al país, els viatgers hauran de presentar el visat i el certificat de vacunació. Per als que no s'hagin vacunat, hauran de presentar una PCR negativa feta com a màxim 3 dies abans del viatge. A més dels ciutadans de la Unió Europea, també poden entrar als Estats Units els viatgers del Regne Unit, Iran, l'Índia, el Brasil, Sud-àfrica i la Xina.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, avui Salut avisa que la velocitat de transmissió puja 4 centèsimes. El risc de rebrot també incrementa 4 punts i se situa en 62.
El Departament de Salut ha declarat 4 hospitalitzats més i avui hi ha 321 persones ingressades a les unitats de cures intensives. La situació és estable, amb 79 malalts de Covid. Pel que fa al risc de rebrot, avui puja a 1,17, 4 centèsimes més que ahir. En paral·lel, s'han notificat 479 nous casos confirmats que situen el total des de l'inici de la pandèmia 929.000. A les darreres hores no s'ha identificat cap mort.
I en paral·lel a la pandèmia, Salut ha engegat una campanya per estendre la vacunació contra la grip entre els professionals sanitaris. L'objectiu és vacunar 3/4 de la plantilla.
D'aquesta manera, el departament vol superar la cobertura vacunal de l'any passat, que va ser d'un 42,5%. Per altra banda, amb la campanya B baixa de vacuna't, que també s'adreça a majors de 60 anys, malalts crònics o dones embarassades, Salut vol conscienciar que protegir-se del virus de la grip és encara més important després de l'erupció de la Covid-19.
Els Mossos d'Esquadra detenen 17 persones relacionades amb robatoris i furts violents comesos durant les festes del barri del Clot a Barcelona.
Els detinguts aprofitaven la gran aglomeració de persones que hi havia concentrades al carrer per cometre els fets, sovint amb violència i sostreure les pertinences dels afectats.
D'altra banda, també durant les festes del Clot, uns Mossos de paisà van atendre una noia que els va assenyalar que un home li acabava de fer tocaments.
El van detenir per un delicte d'abusos sexuals i la policia catalana també investiga una nova agressió homòfoba. La víctima ho ha anunciat mitjançant les xarxes socials. Els fets van passar quan el noi es dirigia a les barraques del Clot amb uns amics. Els agressors li van demanar un glob de cervesa i després d'ignorar-los quan els hi va oferir, i va ser aleshores quan van començar a insultar-lo i a pagar-lo per la seva condició sexual.
Sis Mossos van resultar ferits per contusions, rascades i cops cap a la mitjanit de dissabte per una baralla multitudinària en un bar del districte de Nou Barris.
El propietari del bar va trucar a la policia catalana perquè un home havia robat una ampolla d'alcohol. Quan els agents van emmanillar el presumpte lladre, van arribar un centenar de veïns que es van encarar als agents i van permetre la fugida del detingut.
I aquest matí els Mossos han fet un comunicat informant que busquen altres persones relacionades amb l'atac violent. De moment hi ha quatre homes i una dona presumptament implicats en els fets, tots de nacionalitat espanyola d'entre 21 i 31 anys, que han passat aquest dilluns a disposició judicial.
Imma Viudes, portaveu del SAPFEPOL, el sindicat autònom de policia, ha explicat en una entrevista a Ràdio Estel com van poder reunir-se un centenar de persones en poca estona.
Nosaltres no hem aconseguit encara parlar amb els companys perquè estaven, al tenir les lesions, doncs els hem deixat un missatge, estem esperant que ens contestin, però la gent va aparèixer de manera espontània. Entenem que es van avisar entre ells, que era gent del barri coneguda, gent que segurament coneix la policia en molts casos. Però bueno, tot això ara s'haurà de fer una investigació que està oberta i que s'aniran fent les identificacions corresponents.
Des del sindicat asseguren que no ajuda gens que s'estigui qüestionant constantment la feina de la policia i exposen que la pregunta clau és entendre qui li interessa deslegitimitzar la feina de la policia interpel·lant així directament a la CUP.
Encomanar, murri o enguany són un petit exemple de paraules en català que corren el risc de desaparèixer de les nostres converses, Pere.
I perquè això no passi, el filòleg Jordi Badia els ha recollit al seu llibre Salvem els mots. Badia alerta que la pèrdua de parlants no és l'únic perill a què s'enfronta la nostra llengua, també ho és la pobresa lèxica d'un català que cada vegada s'assembla més al castellà. Hi ha paraules, expressions i construccions sintàctiques que van quedant en desús i són substituïdes per altres que, tot i ser correctes, arraconen la riquesa lèxica de la llengua. El filòleg ha proposat recuperar aquestes paraules i moltes més amb l'etiqueta Salvem els mots a Twitter.
I acabem amb els esports, Carla. Ara sí que sí, Xavi Hernández és el nou entrenador del Barça. Aquest migdia s'ha fet la seva presentació al Camp Nou en un acte festiu que ha plegat més de 9.000 persones.
Xavi, molt content i fins i tot emocionat, ha protagonitzat aquest acte que ha tornat la il·lusió als culers. Acompanyat de la seva família, el tècnic s'ha mostrat molt il·lusionat d'agafar un dels reptes més importants de la seva carrera, com ha dit ell, i n'és conscient, això sí, que hi ha d'haver una sèrie de canvis amb les primeres paraules a l'afició i ja ha assegurat que a partir d'ara s'haurà de treballar amb molta més exigència.
Estic molt il·lusionat. Donar-vos les gràcies al club, als aficionats, és espectacular. M'heu fet posar la pell de gallina. Només us puc dir una cosa. Com us vaig dir quan vaig marxar d'aquí, som el millor club del món i treballarem amb molta exigència per aconseguir els èxits. El Barça no es pot permetre ni empatar ni perdre. Hem de guanyar cada partit.
Xavi s'ha mostrat molt agraït amb el club, sobretot al principi de la roda de premsa, que el club és qui va posar part de la seva part per pagar mitges aquesta clàusula de rescisió de l'alçat. L'objectiu que Xavi vingués al Barça era ben clar pel club. Durant la roda de premsa, el president Joan Laporta ha remarcat la confiança que té cap al de Terrassa.
Efectivament, sí que tenim plena confiança amb el Xavi. Ell ha de dirigir aquest club el millor que sàpiga i així ho farà. Penso que ho té difícil, té una situació complicada, és un equip que està per fer. A mi em va convèncer molt el Xavi quan em diu és que puc treure molt rendiment d'aquest equip perquè el conec i tinc molt clar com hem de jugar.
Xavi arriba al club amb ganes d'aixecar-lo i disposat a canviar la dinàmica d'aquests últims temps. Ja ha assenyalat que hi haurà normes i que aquestes normes s'hauran de complir per tal de que el projecte funcioni. De fet, ja hauria fet el seu primer canvi aquest matí. Segons ha avançat el diari És aquesta tarda, Xavi hauria prescindit del màxim responsable de fisioteràpia del primer equip, Juan Brau. El tècnic s'ha mostrat preocupat en roda de premsa de les seguides lesions que hi ha hagut a la plantilla. També ha valorat els jugadors joves de l'equip amb els qui pretén comptar. Sosté que són molt importants, però que cal ayudarlos.
Ayudarles a que este rendimiento sea continuo. Estamos en el Barça y hay que hacerle el excelente en cada partido. Cada partido es un examen final, entonces ayudarles. Tenemos una generación muy buena de futbolistas, muy buena, joven, pero muy jóvenes. Entonces hay que ayudarles en muchas cosas.
En el dia d'avui també s'ha referit a Dembélé, a qui considera que pot arribar a ser un dels millors jugadors a nivell mundial en la seva posició i veu la seva renovació com una prioritat. Demà Xavi ja dirigirà el primer entrenament amb el Barça i el seu primer partit serà el dissabte 20 de novembre al Camp Nou contra l'Espanyol.
Aquesta nit el Girona visita el Tenerife per tancar la 15a jornada de Lliga de Segona Divisió.
Els gironins tenen avui un partit clau per als llocs de play-off. El conjunt canari és un dels equips que està més en forma en aquesta Lliga, amb una molt bona temporada. És 6a la classificació, tot i així els de Mitchell estan en el seu millor moment i ja encadenen 4 jornades sense perdre. El tècnic creu que els gironins han d'anar amb la seguretat de guanyar aquesta trobada.
Tenemos la obligación de ir a Tenerife e ir con la seguridad de que vamos a hacer un gran partido y ante un rival muy complicado, pero con la idea de seguir en la misma dinámica que estamos hasta ahora.
Mitchell té clar que les baixes no han de ser una excusa per no mantenir les bones sensacions al camp. Entre lesionats i sancionats són 9 els jugadors que es perdran el partit. No podrà comptar amb els sancionats Adrián Ortolà, Samu Saiz i Cristian Estuani, ni amb els lesionats Ramon Terrats, Pol Lozano, Darío Sarmiento, Borja García i Òscar Ureña. Arnau Martínez també es perdrà aquesta trobada perquè està convocat amb la selecció sub-19 d'Espanya.
Pel que fa a la selecció espanyola absoluta, aquest matí han arribat a les Roces els jugadors convocats pels propers partits.
Uns partits que seran claus. Espanya necessita guanyar a Grècia aquest dijous i a Suècia el diumenge si vol ser el Mundial de Qatar, que és d'aquí just un any. Aquest matí tots els jugadors convocats per Luis Enrique han anat arribant a Madrid. Del Barça hi han anat Sergi Busquets, Gavi i Jordi Alba. També hi havien de ser Ansu Fati, Eric García i Nico, però s'han quedat a Barcelona lesionats. El davanter de l'Espanyol Raúl de Tomás serà qui substitueixi Ansu Fati i viurà així la seva primera convocatòria amb la selecció espanyola.
En bàsquet, Laia Palau ha anunciat aquest migdia que es retira de la selecció espanyola als seus 42 anys.
Palau és l'esportista que més vegades ha competit amb la selecció, comptant també les categories masculines. Diu adeu amb un palmarès impressionant. Compta amb 19 anys amb la selecció, 3 ors en els europeus, una medalla de plata olímpica, una medalla de plata mundial, una de plata europea, 2 bronzes mundials, 4 bronzes europeus i 314 partits com internacional. Tot i deixar la selecció, però no deixar el bàsquet professional i encara podrem gaudir del seu joc per un temps més.
Acabem sense marxar del parquet. Aquesta matinada Ricky Rubio ha entrat a la història de la NBA. El català s'ha convertit en el primer jugador en començar un partit des de la banqueta i suma 37 punts, 10 assistències i més de 8 triples.
El base del Masnou ha firmat aquesta brillant actuació durant el partit que el seu equip, els Cleveland Cavaliers, han jugat contra els New York Knicks al Madison Square Garden. El resultat final del partit ha estat de 109-126. Ricky Rubio, que té 31 anys i fa 10 anys que juga a la màxima competició del bàsquet mundial, on ha defensat 5 samarretes.
Aquest cap de setmana el cantant, ballarí i compositor Bruno Mars ha tret un nou tema. Això que escoltem és Smoking Out the Window, un viatge als anys 70 que l'autor de temes com Marry You o Uptown Funk fa per presentar el seu proper àlbum Silk Sonic, que estarà disponible el proper 12 de novembre. Nosaltres ho deixem aquí, a la producció el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. Més informació, els butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel. I avui no hem tingut el David Morral, hem tingut a la Paula. Moltes gràcies, Paula. I vosaltres teniu més informació als butlletins horaris.
Ràdio Estel.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a
Camins,
amb Rafa Sanahuja
i altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre,
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem
Camins
a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.